90, amb Raül Hinojosa.
Hola, adéu!
Ei, hola, què tal? Com esteu? Jo encantat d'obrir una nova edició del Song Hunter.
De l'anglès, caçador de cançons. Song Hunter, el caçador de cançons d'ICAT.
Moltes gràcies per sintonitzar aquest espai de ràdio dedicat a rastrejar les escenes musicals alternatives i underground. Aquesta setmana descobrim, en companyia del seu responsable, Dani Resines, el catàleg de Mapache Records, un segell de Barcelona que es dedica a rescatar joies pop injustament arraconades. Al Song Hunter us convidem a viatjar en el temps per recuperar les cançons oblidades de Mapache Records.
Song Hunter, a la caça i captura de boniques cançons.
I aquesta es diu Fallen Down.
What is the point of me writing this song?
Música d'Epic Soundtracks per obrir el Song Hunter d'avui. Epic Soundtracks, el projecte comandat pel músic britànic Kevin Paul Godfrey, que l'any 1992 va publicar el seu debut en solitari titulat Rise Above, on surt aquesta Fallen Down que sentim de fons i que obre el Song Hunter d'avui. Aquest disc, Rise Above, que desconeixíem i que hem descobert gràcies a Mapache Records, compta amb un munt d'il·lustres col·laboradors, músics de Bad Sheets, de Waterboys, també hi col·labora el J. Massis de Dinosaur Jr. i gent de Sonic Youth, com la King Gordon, o com és el cas en aquesta cançó que sentim de fons, de Lee Ranaldo, el guitarrista dels Sonic Youth. Aquest disc, d'Epic Soundtracks, és un dels discos que trobem al catàleg de Mapache Records.
Quan pots treure un disc d'aquests que t'han acompanyat durant la teva adolescència, i de cop i volta dius, ara vaig a fer justícia a la meva manera i el vaig a tornar a treure, doncs és fantàstic, no? I poder treure el catàleg de l'Epic Soundtracks, que a més, el primer disc és una joia, és un dels meus àlbums preferits, és una autèntica meravella, és un músic que realment va arribar a deshora, vull dir, si hagués tret el mateix disc 10 anys més tard, doncs segurament se n'hagués parlat d'una altra manera, o si l'hagués tret 10 anys abans. Simplement és el típic personatge que va arribar en un moment que ningú l'esperava ni ningú el volia, però va arribar amb unes cançons increïbles. Llavors, poder treure el primer disc de l'Epic Soundtracks, el segon, que no es va arribar a publicar mai en vinil perquè ell va morir, bueno, es va fer com una prova del vinil, però es va parar la fabricació perquè ell va morir just quan estaven a punt de treure el segon disc, i treure el tercer, que el tenia gravat i que no havia sortit tampoc mai editat en vinil, i el quart, que eren les maquetes que va deixar just abans de morir. Recuperar el catàleg sencer de l'Epic Soundtracks ha sigut també una cosa d'aquestes satisfactòries que te'ls mires i dius, ostres, aquests discos que sempre els havia volgut tenir els tinc aquí a la meva col·lecció perquè els hem fet nosaltres, no? Això que ens passa tot sovint amb el cas de l'Epic Soundtracks, que era la típica música que escoltàvem quan anàvem a la facultat, doncs va ser un moment màgic.
I aquesta és la màgia de Mapache Records. Avui al Song Hunter dedicat descobrim aquest segell de Barcelona amb el seu responsable, el Dani Resines.
Mapache neix amb una mica amb una doble intenció, no? És la idea principal és recuperar discos, gravacions que han quedat oblidats en el temps i que nosaltres, doncs, segons el nostre criteri, considerem que val la pena recuperar, i aquests discos donar-los una segona oportunitat, no? aquesta és una de les primeres motivacions que tenim. I la segona, doncs, també és posar una mica a l'abast de tothom aquestes gravacions que precisament pel seu oblit s'acaben convertint amb els anys en peces de col·leccionisme, amb discos que si t'hi vols apropar doncs són caríssims, són molt difícils de trobar i que s'acaben convertint en un producte molt elitista, no? I una de les nostres idees doncs era agafar aquests discos i tornar a posar-los a l'abast de tothom, no? Que és el fet de donar-los una segona vida també feia que els poguéssim posar a l'abast de tothom, de persones normals, no? Com nosaltres, que a vegades ens trobàvem doncs, que ens volíem comprar un disc perquè ens agradava molt i ens demanaven una xifra que dèiem, home, jo mai a la vida em podré gastar això en un disc, no? Llavors, una mica rebaixar aquesta cosa, que, bueno, rebaixar no és ben bé la paraula, sinó posar-la a l'abast de tothom, també era una de les motivacions que teníem a l'hora de començar aquest projecte.
Un projecte amb Apache Records que va publicar les seves primeres referències al 2013. El seu responsable, Lani Resines, és el convidat al Soundhunter d'avui.
La nostra presentació en societat van ser els discos de Heron. Heron és un grup de folk anglès doncs, que va gravar dues petites joies i que a més les va gravar d'una manera molt peculiar, no? que bàsicament doncs, fugint dels estudis convencionals, perquè ells tenien com molt pànic a tancar-se en un estudi i haver de fer les coses perfectes, doncs al final van decidir gravar els seus discos a l'aire lliure, no? I especialment el primer és un disc com molt mític en el que entre cançó i cançó, si t'hi fixes bé encara pots escoltar els ocells com canten, no? Llavors una mica aquestes dues primeres gravacions dels Heron amb aquest folk pastoral, com molt de l'època, molt especials, els vam treure doncs, amb molt de carinyo, no? Són discos que els vam fer doncs, amb el que teníem nosaltres, que simplement era passió. I de cop i volta, doncs, treus aquests dos discos, la rebuda va ser impressionant, doncs, perquè igual que a nosaltres ens passava, resulta que hi havia molta gent que volia tenir aquests discos i no podia pagar el que valien, doncs de cop i volta es van exaurir ràpidament, vam sortir destacats en revistes internacionals i home, és un primer... És una primera empenta que et donen que dius, ostres, val la pena, no? Que el que estic fent aquí des de casa meva de Barcelona, les hores mortes que tinc de la feina real, doncs interessa o agrada o hi ha algú arreu del món que ho necessita en algun moment, no? I li dona una mica de sentit. I per això els dos primers discos que van treure, que van ser els de Heron, van ser molt importants. Now before he falls, as he tries to break the chains that bind what's gone to what remains. Yellow roses may be all he can bring you, but no nightbird sing the songs he'll sing you. And so when he wants you, you just have to stay. You just have to hold him. It's the only way. It's the only way.
Soundhunter, descobrint cançons.
Yellow Roses dels Heron, sonant des del primer disc de l'any 1970 d'aquest grup britànic, Heron, que va ser un dels primers noms que el segell de Barcelona, Apache Records, va treure d'aquell forat on la història de la música pop els havia deixat arraconats. Avui, al Soundhunter dedicat, descobrim algunes joies musicals oblidades amb el responsable de Apache Records, el Dani Resines.
Després de Heron, vam seguir una mica aquesta línia de recuperar gravacions folk molt desconegudes i ens vam centrar en un cantautor canadenc que va editar dos discos també als anys 70, els va autoeditar, amb la qual cosa doncs, també són peces molt, molt difícils de trobar, i era un cantautor doncs, que mira, són aquestes coses que dius, com hi has arribat doncs, una mica per casualitat de llegir algun llibre, de llegir alguna entrevista i el teníem en ment i també vam publicar aquests discos que la rebuda no va ser, són els de Hackel. La rebuda no va ser com la de Heron, però sí que a poc doncs, vam anar a veure que anàvem fent una mica de feina de segell editorial, no? Que ja hi havia gent que ens havia conegut pels primers i que deia, ostres, pues escoltaré a veure aquests què tal, no? I a la gent li agradava. I a partir d'aquí ja vam començar a veure que hi havia gent, especialment de fora, que tot el que treiem, doncs, ho anava comprant, no? O ho anaven demanant, o ho anaven recomanant. I aquí vam veure, doncs, que mira, doncs, que podíem tenir certa continuïtat i ens vam anar engrescant, no? I la cosa va deixar de ser una mica treure un disc puntualment de tant en tant, a començar ja a pensar, ostres, què podem treure després d'això, cap a on podem anar, de les coses que ens agraden, quines podem treballar, i a partir d'aquí, doncs, ja vam començar a agafar una línia molt més professional, entre cometes. Dancer, I will answer. She says I carry the sea.
Aquesta és Beyonder, de Huckle, cantautor canadenc dels 70, la música del qual ha estat recuperada i tornada a editar en bonic format de vinil pels protagonistes del Songhunter d'avui, el segell de Barcelona Mapache Records. El nostre convidat és el seu responsable, el Dani Resines.
Vam tenir la sort de poder treure un dels nostres discos preferits, que era el Signs There Were Cycles, del Bob Lynn. El Bob Lynn havia sigut un personatge que havia tingut un gran èxit amb una cançó als anys 60, i que després de desaparèixer terriblement durant molt de temps, doncs va ressorgir gravant aquest disc, que nosaltres ens pensàvem que era d'una multinacional i que no podríem treure mai, però que es diu Signs There Were Cycles, que bueno, després de parlar amb ell ens va dir, no, jo tinc els drets d'això, si voleu podem parlar de treure'l, no? I et pots imaginar, vull dir, treure un disc d'aquests que tenen aquest toc folk, country, també amb ben orquestrat, gravat en uns estudis que per l'època eren espectaculars i en el que col·laboren músics, bueno, vull dir, per dir-te que hi surt el Jim Clark, no? O el Bernie Leadon, o... són primeres espases, que són gent que hem admirat sempre amb el treball que hem fet amb altres grups, i que pogué treure aquest disc ens va semblar estratosfèric, la veritat. Recordo quan ens va arribar el del Bob Lynn, que era en plan, ostres, això ho hem fet nosaltres? Vull dir que una mica aquesta frase ens l'anem dient molt sovint, eh? Quan ens arriba un disc diem, això ho hem fet nosaltres? Perquè nosaltres, per damunt de tot, el que som aficionats, no? Llavors, moltes vegades tenim la sort d'editar discos que nosaltres voldríem comprar, no? I quan ens arriba, doncs el primer que tenim és una reacció com de fan. When I call you a loser, I know what I'm doing. And I call you a boozer, baby. Ripple wine in the afternoon. And I call you helpless and reckless. And sometimes you're warm, missy. Holding back a summer storm. Well, I call you a loser, and I know what I'm speaking of. And I call you a user of a martyr's advantage in a makeshift love. And I call you lazy and crazy and weary and worn, missy. Holding back a summer storm.
Song Hunter, a la caça i captura de boniques cançons.
Bob Lynn amb el seu Loser, del disc Since There Were Circles, disc recuperat pel segell Mapache Records. El seu responsable, el Dani Resines, ens acompanya avui al Song Hunter Dicat.
El nostre següent llançament va ser el disc de Chuck and Mary Perrin, que també seguia una mica aquests patrons d'un disc totalment desconegut, que els col·leccionistes anaven bojos per aconseguir-lo i que nosaltres el trobàvem preciós, no? Vull dir, és un disc gravat en un cap de setmana d'una manera molt senzilla, de dos germans. És un disc que per nosaltres doncs, transpira hivern, no? I és un disc que t'acull. I la veritat és que va ser doncs, molt fàcil de reeditar, perquè vam tenir la sort que el Chuck doncs, va estar sempre disposat a fer-ho des del primer moment, ens va ajudar molt, ens va passar uns màsters en unes condicions excel·lents i es va volcar amb el projecte. No? Llavors, quan pots treure un disc així, a més de ser fàcil, doncs, acaba sent molt satisfactori. I és un disc doncs, que també, que a la llarga, doncs, ha anat funcionant molt bé i s'ha acabat convertint en una de les peces més provades del nostre catàleg. Prince Charming, I will be on two white steeds to bring you dapple diamonds crown and climb your towers, sleeping beauty, for you ever know I've left the ground. You may wear a Cinderella, Snow White, Alice Wonderland, fair gown. Come watch the snow.
Son Hunter a ICAT.
Llavors, després de treure el disc aquest de Chuck and Mary Perrin, doncs vam tenir la sort de treure el de Joan Bing, que és un disc absolutament fantàstic. Vull dir, és un disc gravat per dos nois que eren molt joves i que estaven a la universitat composant les seves pròpies cançons i que van tenir la sort de que les cançons els hi van agradar amb dos personatges brasilenys, no sabem ben bé per què, o no ho recordo ben bé ara, que són en Quarten i en Deodato, que els van orquestrar aquestes cançons i van fer un disc que és una autèntica delícia. Igual que el del Chuck and Mary Perrin, a mi sempre m'ha donat la sensació del disc hivernal de Mapache, us diria que el Daybreak de Joan Bing per nosaltres és una mica el disc de l'estiu, no? És el disc més d'estiu que hem editat. When everything's green, flowers bloom and it seems life is a myth, up so high to the sky and the stars beyond here. Summer sound, summer sound. This is the end, for when you awake and find the sun in your eyes again. Oh, just to hear birds singing, Sunday morning bells ringing, I'll wait here. Time of the year when I hear summer sound.
Joan Bing i el seu Summer Sun, una altra de les peces del catàleg de Mapache Records, que avui estem repassant aquí al Sound Hunter Dicat i que, com ens explica el seu responsable, Dani Resines, va tenir un moment important amb la recuperació del catàleg del grup anglès Honeybus.
Els Honeybus, que són un grup que viuen una mica l'estela del so dels Beatles i una mica aquest so tan dels anys 60, són un grup britànic. A l'època van tenir un número 1 a les llistes britàniques que es deia I Can't Let Maggie Go, que és un hit, diguéssim. I els Honeybus doncs, són un grup que dintre de la seva mitologia doncs, tenen un primer disc que és una passada i que és un disc dificilíssim de trobar amb el format original, és un disc caríssim, si el trobes en bon estat és impagable. I a part tenen la llegenda de que havien gravat un segon disc en el que es van abocar a nivell de producció, a nivell de mitjans, però que és un disc que per diverses coses que van anar passant va quedar oblidat en els arxius, no? És un disc que al llarg dels anys, doncs, hi havia gent que deia, mira, aquí aquestes dues cançons estaven preparades per sortir en el recital, això hagués sigut la portada, es van filtrar com unes fotografies, però ningú sabia bé del cert. Llavors, una mica, ens vam posar a treballar amb un altre segell del País Basc, que es diu Hanky Panky, que ells havien treballat amb els membres de Honeybus per separat, per treure els seus discos, que són també una autèntica meravella, el Colin Herr i el Pete Dello. I amb els de Hanky Panky vam dir, escolta, per què no intentem treure una mica l'entrellat de tot el que va passar amb els Honeybus, intentem veure què podem fer, no? Llavors, bueno, és un dels processos més llargs de amb els que ens hem topat. Pensa que vam començar a treballar amb aquests discos potser 5 o 6 anys abans que sortissin. Vam preguntar per ells i no vam tenir resposta, vam anar tenint... Bueno, són aquestes coses que tu al final has d'anar preguntant cada X mesos, tornes a dir, escolta, i si traguéssim això? I això es pot fer, això no es pot fer? I amb els Honeybus el que ens va passar, que de cop i volta, en una d'aquestes, quan ja portàvem potser 2 anys al darrere, el Terry Nunn, que és un dels components dels Dem, el primer grup de Van Morrison, que havia sigut el mànager d'ells i que encara els hi porta els assumptes, ens va dir, espera, ara potser serà un bon moment, no? Perquè el que passava amb els Honeybus era que no estava clar qui tenia els drets dels seus discos. Aquest era el principal problema que teníem amb ells. I ens va dir, ara potser és un bon moment perquè un director d'una pel·lícula que estan rodant a Hollywood, doncs vol posar una de les cançons dels Honeybus i, com que ara sí que hi haurà diners de veritat, potser traurem l'aigua clara de qui és el propietari, no? Perquè a vegades les coses les podem fer per casualitat. I gràcies a aquesta pel·lícula, que no sé ni com es diu, l'únic que sé és qui sortia en Kevin Kline, doncs va haver-hi un moment, al cap de 2 o 3 anys d'haver començat aquest procés, que ens van dir, ara ja sabem en qui... Ara ho podem fer. No? Llavors va començar la segona part de l'aventura. Hi havia el primer disc dels Honeybus, no era un problema, perquè és un disc que havíem de reeditar i que ja estava fet, però nosaltres el que anàvem al darrere era de treure el recital, no? que era aquest disc que ningú sabia si existia del cert o no. I a poc a poc vam anar juntant les peces i el Pete Dello, que fins i tot es pensava que aquest disc no l'havia ni gravat, perquè al final aquesta és una altra cosa que passa, que treballem amb músics que a vegades doncs, van gravar un únic disc o van gravar algunes coses fa molts anys i mai més han fet de músics, no? I nosaltres els piquem a la porta preguntant per una cosa que la tenim molt present, però que per ells potser és una cosa que fa 40 anys que no hi han tornat a pensar. I el Pete Dello va acabar trobant un acetato, que són aquestes proves que fan dels discos quan estan a punt de treure'ls, que no estava ni punxat, no? Llavors vam treballar amb això com a màster, vam estar treballant amb diversos estudis i al final vam aconseguir un màster amb un so molt, molt bo. I arran d'això doncs, vam acabar traient també 2 discos més amb els Honeybus, vam recuperar totes les cares B i vam recuperar els seus singles i vam fer una recuperació del catàleg dels Honeybus, que això també doncs, va tenir molt ressò internacionalment i va ser un èxit tremendo, no? A part de la satisfacció de poder recuperar un disc que hi havia molta gent que no sabia ni que existia. Believe me when I say her with me every day. It would take a harder heart than mine to decline. For with Julie in my heart, there's love in my mind. Song Hunter, descobrint cançons.
Des dels 60, Julie in My Heart, de la banda britànica Honeybus, música que descobrim amb Dani Resines, responsable de Mapache Records.
I ja per acabar una mica amb el repàs dels nostres discos, et comento l'últim, no? Que l'últim doncs, també ha sigut una gran fita per nosaltres, perquè és d'aquests discos que també trigues anys amb coure i que quan els treus doncs, obtens una mica... aquesta satisfacció, no? Quan treus un disc i veus que comença a sortir en els diaris i a les revistes de tot el món i que el destaquen i que doncs al final dius, ostres, potser sí que feia falta, no?, que algú es prengués la molèstia d'intentar treure això, i la veritat és que és molt satisfactori. Estic parlant d'un disc del Jack Nitzsche. El Jack Nitzsche és un personatge mític a la història de la música, vull dir, col·laborador dels Rolling Stones en els millors àlbums, col·laborador de Neil Young, vull dir, ha fet bandes sonores, ha fet de tot, ha produït a multitud de persones i té un Oscar fins i tot. Ha fet la banda sonora d'Alguien por los sobrenido del cuco, vull dir, té una carrera que no te l'acabes si la investigues. I Jack Nitzsche, doncs, va haver-hi un moment en el que va decidir gravar el seu propi disc amb una aventura que va fer juntament amb el Robert Downey Jr., no, amb el Robert Downey Sr., o sigui, amb el pare de l'Iron Man, que li va escriure les lletres, i ell va començar a fer un disc que és un disc que només per una cançó que es diu Marie ja val la pena. I aquest disc va quedar també enterrat a l'època, suposo que diuen que el va escoltar el capo de la Warner i va dir que era una cosa que no editaria mai. Diuen que perquè hi havia alguna referència irònica cap a ell, i és un disc que en un recopilatori amb CD fa 15 anys es van incloure les cançons, però que no havia sortit mai. Llavors vam estar indagant durant molt de temps també. Això és una altra aventura que hem fet juntament amb els amics de Hanky Panky. És un tros de la història de la música d'aquests que cauen pel camí i que ningú se n'adona fins que de cop i volta, doncs, torna a aparèixer. Marie, I'm bringing it down to you. Won't you lay your hands on me? Show me what to do. Did the doctor come to town? Force your price of fixing down more than you could pay.
Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
Amb aquest Marí de Jack Nitzsche arribem al final del Son Hunter d'avui, programa que hem dedicat a descobrir alguna de les peces recuperades pels amics de Mapache Records. Amb el seu responsable, el Dani Resines, hem fet una mica de recorregut, però ens hem deixat moltes referències que us convido a descobrir visitant el seu web, mapacherecords.com, mapacherecords.com.
Doncs el futur més immediat passa pel mes de gener, que estem, ja tenim a fàbrica, estem esperant tres referències noves, dos LPs, que són els d'una cantautora que es diu Naomi Lewis, que als anys 70 va gravar uns discos que estan buscadíssims, perquè a més són edicions que es va fer ella, va fer poquetes còpies, les va vendre amb els seus amics i van desaparèixer. I l'altra referència que tenim en camí, se'ns va posar a tir una gravació que ens apassiona per lo diferent que és. Estic parlant d'un músic de Seattle que es diu Keith Kessler, que va treure un únic single. Fa temps que estem treballant amb una idea que és la de Wheel of Songs, no? És un lema que nosaltres posem moltes vegades, ens agraden les cançons, i vam pensar que començar una línia de singles en el que ens centréssim en les cançons, amb una cosa molt senzilla, doncs podia tenir un sentit, no? Encara que sigui per nosaltres, ens hem decidit apostar-hi. Llavors, ara els nostres següents passos són aquestes referències que estem esperant pel gener, i ja de cara al març o abril tenim un parell de LPs més, però dels que ja en parlarem més endavant.
Doncs aquí al Son Hunter estarem al tanto, clar que sí, del que ens ha d'arribar via Mapache Records. Agraïm al seu responsable, el Dani Resines, la seva participació al programa d'avui, i l'acomiadem amb una d'aquestes novetats que ens anunciava Keith Messler i el seu Sunshine Mommy. Us ha parlat Raúl Hinojosa. Tornem dissabte que ve al Son Hunter Dicat. Cuideu-vos. There's a balmy breeze blowing through my hair. Yellow daydream sky floating everywhere. It comes without a warning. Sunshine morning. Pop, pop, pop. Explode, let
d'un animal en una empresa, doncs en certa manera estàs agafant alguna de les característiques, no? I sí que el rentador, doncs, és un animal que té fama de ser molt meticulós, de tractar amb molta cura les coses, de treballar amb les dues mans. Llavors vam pensar, bueno, si volem fer un segell que faci les coses amb molt mimo, que les faci de manera artesanal. Ens agradava també la idea d'aquesta mena d'antifaç que tenen els mapatges, no? I també vam pensar que era una cosa que podia sonar bé amb quasi qualsevol idioma, i així ha sigut. Vull dir, és un nom que ens ha donat personalitat i que ens ha servit per presentar-nos arreu.
Song Hunter, iCat.